Elisabet Ruiz és professora de finances de la UOC. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia, professora. Què està passant? És possible explicar-ho, sobretot per dummies, per gent que no té ni idea de bancs i d'inversions i del que li estem explicant?
Sí, ho intentaré explicar almenys perquè tothom ho pugui entendre.
Moltes
el que
gràcies.
Està passant, o el que ha vingut a passar a Silicon Valley, és, i va començar tot a Silicon Valley, és que és un banc que estava molt especialitzat en empreses tecnològiques, que són empreses doncs, que tenen molt deute, estan molt endeutades perquè comencen i tenen inversions molt importants en tecnologia. Això fa que si pugem els tipus d'interès, quan els bancs centrals pugen els tipus d'interès, ells tindran que pagar unes quotes de préstec molt més elevades. Amb tota aquesta situació, què va passar? Doncs que, per una banda, els que tenen préstecs, al pujar els tipus d'interès, han hagut de treure dipòsits per fer front a aquests préstecs, però també, per altra banda, els bancs, el que molta gent es pensa és que si nosaltres anem al banc a buscar els nostres diners, ens els poden donar tots. I en realitat això no és així. El banc sí que té una contrapartida pels nostres dipòsits, és a dir, que si nosaltres anem al banc, té una part de diners de tots els seus clients, té una part de diners que podem aconseguir ràpidament, però després una altra part la té en inversions, perquè si no, no hi haurien rendiments. Què passa? Aquestes inversions són inversions que són fàcils de convertir-se en diners, que se'ls diu que són que siguin molt líquides. Què vol dir? Doncs que jo puc anar al mercat, al mercat financer, al mercat que correspongui d'aquelles inversions, i els converteixo ràpidament en diner. Moltes d'aquestes inversions, el que li ha passat a Silicon Valley i també a Credit Suisse, en aquí hi ha la vinculació, és que aquestes inversions estan en deute públic. Deute públic vol dir que és el deute que emeten els governs. Aquest deute públic, com que han pujat al llarg d'aquest any molt els tipus d'interès, vol dir que si tinc molts clients que m'estan intentant treure diners, estan retirant els seus dipòsits per una falta de confiança, el banc corrents ha de vendre aquestes inversions, però com que aquest deute públic és antic, aquest deute públic té un preu molt més baix, perquè hi ha una relació inversa entre tipus d'interès i preu. Què vol dir? Que el deute públic antic, si jo me l'he de vendre, si el banc té aquest deute públic antic i se'l vol vendre en el mercat financer que correspongui, li donaran molt pocs diners, no li donaran el mateix. És a dir, si abans valia 1.000, tenia un bo del govern, del govern que sigui, valia 1.000, si ara el necessita vendre ràpidament perquè hi ha molts usuaris, molts clients que estan intentant treure els seus dipòsits, ja no li donarà al mercat 1.000, li donarà 800. Llavors comença a haver-hi un desequilibri en les seves comptes. Si ho ha de vendre tot de cop, doncs clar, no estem parlant de 10 clients, estem parlant de milers de clients. I per tant, llavors és quan ell no pot fer front a aquestes retirades de diners, no té manera d'aconseguir aquests imports i és com fa fallida, perquè hi ha una fallida per falta de liquidesa. No? I és també el que va passar el 2008, que hi va haver una fallida per falta de liquidesa i va ser quan van haver d'intervenir tots els bancs.
Mm. Estem una
ara bé, que això...
Sí. Digui.
Sí, digues.
No, sisplau,
no, anava a dir, precisament, que estem en una nova situació com la del 2008. L'origen és diferent, perquè no eren els bons basura que havien venut i que havien qualificat com uns grans actius financers i després va resultar que no ho eren. L'origen és un tema de la vinculació que hi ha entre aquesta relació dels dipòsits i les inversions que hi puguin haver i l'efecte que té i les implicacions que té les pujades del tipus d'interès. Per això és tan important les decisions que prendran avui i properament a la Reserva Federal dels Estats Units què decidiran fer amb els tipus d'interès i el missatge que estan llançant amb aquesta decisió.
Què convindria?
Si tornarà per...
Perquè aquí la pregunta és fins a quin punt la gent que ara ens està escoltant, que té 4 euros al banc, perquè ens entenguem, i que té por de que aquí hi hagi una crisi com la del 2018, fins a quin punt hem de patir?
A veure, si tenim fins a 100.000 euros, aquests estan garantits per al fons de garantia de dipòsit. I, per tant, aquí no hem de patir. Hem d'estar atents a veure què passa, com pot influenciar tot això, però patir, bueno, fins a 100.000 els tenim garantits i, per tant, no és preocupant. Hem de fer un seguiment, penso, i hem d'estar atents. Després veurem quines vinculacions, i per això també el Banc Central està pendent i necessita aquesta informació per prendre decisions, és com està de vinculat amb el Credit Suisse, és a dir, quant producte financer, quanta deute pot tenir, perquè els bancs també emeten deute, de Credit Suisse, perquè això podria tenir una repercussió directa en els bancs. I, per tant, jo entenc que la Christine Lagarde necessita tenir un mapa amb tota la informació perquè una pujada de tipus d'interès pot tenir conseqüències. Que de fet, ja ho saben.
Què seria el més convenient que poguessin fer tant Christine Lagarde com la Reserva Federal Nord-Americana? Què és el millor que podria fer de cara als estalvis de la gent?
Jo no sóc massa partidària d'arreglar el problema de la inflació amb pujades del tipus d'interès, perquè, com sempre he dit, és un problema que ve de la part de l'oferta i no de la demanda. I, per tant, estem fent servir polítiques que tenen molt d'impacte i tenen molt d'efecte en el costat de quan la inflació ve pel costat de la demanda i, en canvi, per al costat de l'oferta, doncs és una mica una tortura i aquí s'enduran tot el que hi hagi pel davant. Per tant, pensaria en altres tipus de polítiques que poden ajudar. Ara bé, ells hi han fet anuncis, tant la Reserva Federal com el Banc Central Europeu, com altres bancs centrals que tenen problemes d'inflació, ja han anunciat que hi haurà polítiques molt restrictives amb pujades importants del tipus d'interès. Canviar aquestes polítiques, doncs, està donant un missatge als mercats, i els mercats són molt sensibles. I, a més, qualsevol informació, doncs, té impacte, com veiem contínuament, té molt impacte en les borses. I, per tant, és delicat dir, doncs mira, vaig dir que pujaria els tipus d'interès, però ara he pensat que no, que canvio de decisió i ho faig diferent. Han de ser molt cautelosos. I per mi, doncs, una pujada de tipus d'interès, si ho han anunciat i els mercats ho estan descomptant, hauran de continuar en aquesta línia per, si no, el missatge que estan donant. Ara bé, l'import d'aquesta pujada de tipus d'interès que s'està discutint si entre mig punt o 0,25, potser aquí doncs, podria jugar una mica millor. I s'ha de veure quines implicacions. Abans de prendre una decisió, un ha de veure quines conseqüències pot tenir això a l'economia. Sempre dic que l'economia és com un malalt i que no és allò de dir bueno, li donem aquesta medicina o li donem l'altra medicina, sinó que a vegades les medicines, quan interactuen, poden tenir efectes explosius i hem de ser molt cautelosos i mirar com està el malalt i quines conseqüències pot tenir cada decisió.
Hi ha bancs en la mateixa situació que el Credit Suisse o no?
Bueno, s'està parlant de que hi ha algun altre banc a Itàlia que pot tenir també algun efecte similar. S'ha d'estudiar. Comencen a haver-hi alguna veu. Sembla ser que són bancs que ja porten temps amb problemes, que no és un banc que dius, no, mira, és una novetat, com va ser una sorpresa l'altra vegada, no?, de dir, ostres, ara tots els bancs estan implicats i no ho sabíem, no?, perquè en el seu moment doncs, també es va dir que començava als Estats Units i que Europa doncs, no estava tan endeutada i precisament Espanya, i al final van ser tots perquè al darrere hi havia moltes implicacions i al final el que ens porten les tecnologies és que els mercats financers estan molt connectats i que són molt sensibles a qualsevol moviment i a qualsevol informació. I això és el que hem vist. Llavors, fins a quin punt pot tenir repercussions a la resta de bancs? Doncs veurem lo endeutats que estan, el nivell de deute públic que tenen la resta de bancs i també, jo penso, aquesta crisi de confiança cap als bancs, no? Perquè és una altra vegada el que està passant. Si hi ha una retirada massiva de capital, de diners, de les comptes, això pot tenir repercussions negatives. Per això són importants els bancs, el fons de garantia de dipòsit. Doncs perquè si sabem que ens garantitzen 100.000 euros, fa que la nostra confiança, almenys, diem, bueno, allò està garantit, no? I per tant, ens calmem, ens puguem relaxar una mica, però això no vol dir que no haguem de prestar atenció als propers dies al que pot passar.
Val. I l'última, les borses només són un indici. No és cap paraula de Déu, perquè ens entenguem en l'economia. Però que la borsa japonesa hagi tancat amb només una lleugera caiguda, vol un 0,8%, segur que arrossegada per la situació del Credit Suisse, d'aquest banc, és una bona notícia o no, que hagi tingut aquesta lleugera caiguda? O no hem de mirar tant com acaben les borses?
No, és una bona notícia, perquè el que està doncs, traslladant és que no espera que hi hagin més caigudes importants, espera que sigui un dia més o menys tranquil i que tot vagi tornant a la normalitat. I sobretot també hem de tenir en compte que és una borsa asiàtica i que ells consideren doncs, que això amb ells no els impacta.
Moltes gràcies.
I, per tant, bueno, podem fer una altra lectura.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos explicat, Elisabet Ruiz, professora de Finances de la UOC. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.